coses molt bones, però necessiten un temps.
Ataca el Betis de nou, busquen el quart. Rodri, doblat per Miranda, fa la centrada. Pacheco firmes l'empat, Solsona, falten 20 minuts.
I tant. Si firmo l'empat, dius. Mare meva.
L'Espanyol l'ha tingut, amb aquella de Joselu, amb la rematada,
Sí, fins i tot aquesta contra d'abans que deies, aquell 3 contra 3 ben portada. Sí. Era una bona opció,
Sí. Pilota pel Betis. Crits.
Manuel Pellegrini.
L'entrenador del Betis que torna al suport de l'afició amb aplaudiments. Toca amb el cap Denis. Recupera Guido. Enrere amb Rui Silva. Pilotada llarga del porter portuguès. Es perdrà per la línia de banda. No calia que posés el cap Rubén, però ja marxava. Tot i això ho ha fet i li regala la pilota al Betis. Aquí recupera Joan de cara a divendres contra el Cádiz. Calero i Aleix Segú.
Els tres sancionats, Aleix Vidal, Calero, Òscar Gil. Veurem Brian Olivan, tot i que la previsió és que tampoc estigui aquest divendres. I compte que Braithwaite no vegi una targeta groga. És l'únic jugador percebut de l'Espanyol ara mateix.
Recuperació de Montes. L'àrbitre marca falta del mexicà sobre Ayoce. Pilota pel Betis a la zona ampla. Quina llàstima, tu. 3-1 per l'Espanyol. Que haurà d'esperar els resultats dels equips que té per sobre. Aquesta nit el Cádiz, que juga a les 9 contra el Madrid, en directe als Superesports. Demà l'Almeria visita el Metropolitano. L'Almeria està a 3 punts. Abans el Getafe rep el Barça. El Getafe està a 3 punts. I a la nit el València, que té els mateixos punts que l'Espanyol, rep el Sevilla. Que el Sevilla està a 4 o a 5? A 5.
Ara 5, sí.
A 5, igual que el Valladolid.
Ah, exacte.
La jornada, evidentment, perdent tu, és molt dolenta.
Com ho veieu, del Barça, camp del Getafe, vosaltres?
Què vols dir, que ofereixes algun incentiu? Alguna pota de pernil?
Algun pernil de...
T'ha sobrat algun
espera,
tall
que el
de pernil d'avui.
Quart, en el corna, res, rebutja la defensa de l'Espanyol.
El pernil, i els he fet la prova del pernil, si era bo o no.
Sí.
I era bo?
Ui, compte, Rodri, que marxa a l'interior de l'àrea. Montes a corna.
El 17è del partit, el quart pel Betis.
Sí, sí. És una imatge que no oblidaré mai. No oblidaré mai la imatge. Jo no sabia que aquesta era la manera de demostrar que el pernil és bo.
Però com, increïble. Com ho ha demostrat?
Explica-ho, Dani.
No, és que estic a veure. No?
De cop i volta em giro, taula de 10 persones, Compte, eh? Em giro, plat de pernil compartit i de cop i volta diu Dani Solsona, se sent. Espera, que pica el corna al Betis. Miranda. Per Rodri, vèrtex de l'àrea. Està només un de l'Espanyol defensant. Miranda enrere, la rematada de Carballo a fora de Miracle, servei de porteria. De cop i volta se sent que Dani Solsona diu: sí, nanos, aquest pernil és bo, eh? Aixeques el cap i veus Dani Solsona amb una llesca de pernil salat enganxada a la cara. I diu, a la galta, aquesta és la manera de demostrar que és bo. Si no cau, és bo. I així ha estat mig minut amb un pernil, amb un tros de pernil enganxat a la galta. Després s'ha aixugat.
I totes les taules que hi havia al voltant,
sí.
Tots han demanat aquest pernil,
dient, mira, sí, un sommelier del jamón. I després li he dit, llàstima que no ho hagis fet, provat també amb l'ensaladilla, Dani.
I el salmorejo que s'ha menjat a l'amic per mi.
Sí. Aquest és un altre capítol,
si vens Andalusia i no menges
d'aperitiu,
s'ha fotut un salmorejo a les 12 del migdia.
Val,
Com si fos nascut al mateix Manchester, Quin autèntic guiri, Mare meva.
Va passar pel Granollers, que tenim partit d'handbol de la Lliga Sobal, un Freaking Granollers Osca. Allà hi tenim el Gerard Ballera. Hola, Gerard, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Ha arrencat el partit o encara no, Gerard?
Just ara, amb 4, gairebé 5 minuts de retard, aquest partit corresponent a la 25a jornada de la Lliga Sobal, amb un quart d'entrada. Sent generosos aquí al Palau d'Esports, no és el mateix ambient del que vam viure dimarts de la setmana passada a l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea contra el Flensburg.
Aquesta lluita per la segona posició que va perdre ara fa una jornada el Granollers a la pista del Ciutat Encantada de Cuenca. També tenim jugant l'equip femenil, CAC 7 Granollers, últim partit de la Lliga Regular, guanyant 20-21 a la pista de l'Aula Valladolid. De moment les vallesanes, el seu rival a Calzada per entrar en zona de playoff, està guanyant també 19-16 contra la Rioja. Ara anem tornant amb el Ballera al Palau d'Esports de Granollers. I segona part en marxa a l'estadi Johan Cruyff, Albert.
Sí, ha començat la segona meitat. Ja som al 5, a minut 5, de moment, amb aquesta victòria per la mínima del Barça Atlètic, 1-0 contra el Logroñés, sense canvis al descans.
En bàsquet a la Lliga Femenina, guanyant de 3 el Barça Sant Feliu contra l'Estudiantes, 32-29, i què passa a la Seu d'Urgell en el Cadí Espar Unir Girona?
6 minuts i mig al final del tercer quart, més 7 per les locals, Cadí la Seu 38, Espar Unir Girona 31.
Tornem al Villamarín, 3-1 per l'Espanyol. Li queden 14, més l'afegit a la segona part.
Sí, estem en plena pausa d'hidratació, que Luis García aprofitarà, Joan, per donar alguna instrucció als seus futbolistes intentant aixecar el partit.
Així ho està fent ara mateix el tècnic blanc i blau, que òbviament no pot estar content després d'aquest partit, després d'aquests 3 gols encaixats que fan que l'Espanyol difícilment pugui competir, no només aquest partit, sinó la gran majoria. Per cert, ara han anunciat per la megafonia, 45.000 aficionats del Betis avui al Benito Villamarín, i un dels que entrarà, bé, l'ídol, diria jo, del Betis, Joaquín, que ja es prepara mentre tots dos equips s'hidraten.
Aprofito per molt ràpidament, parlaves d'espantar mosquits a la primera part, no han pogut espantar-los en el partit de segona federació entre el filial del Cádiz, el Cádiz Mirandilla, i el San Roque de Lepe. Hi ha hagut una invasió de mosquits i el partit s'ha hagut de suspendre al 40 de la primera part. Realment les imatges són impactants, jugadors han hagut de marxar corrents cap a vestidors tapant-se la cara. Ha estat parat el partit 1 hora i 15 minuts i pel que sabem s'ha pogut reprendre i acabar sense més dificultats. Des del Twitter del Sant Roque de l'Epe ja sabem que bé, si va a la marxa han posat una marca de coneguda d'antimosquits i vaja, que ha estat una anècdota, jo no ho havia vist mai això.
Però es veia clar que eren mosquits.
Sí.
O sigui, ja... que no eren un altre insecte, vull dir.
Bé,
a mosques, ja, per exemple. No ho sé.
Ja no entraria, vull dir...
Però era... Val.
S'ha parlat des de, en aquest cas, a les xarxes del Sant Roque de l'Epe d'una invasió de mosquitos.
Doncs seran mosquitos, no? Si ells ho diuen.
Sí.
Eren d'hora, eh? Amb tanta calor. Clar, ja els tenim aquí, eh? Quin drama, mare meva. El mes d'abril, ja.
Però segurament hi havia més que aquí més gent al camp del Betis. No, era increïble.
Més mosquits que gent avui al Benito Villamarín, sí. Eh?
No.
És que això a Cádiz.
Sí, és el filial del Cádiz, el Cádiz Mirandilla, es diu.
Sí.
L'equip, això estem parlant de segona federació, avui tampoc estem parlant d'una categoria molt...
No.
Bueno, ja que van a un partit, una mica d'una categoria alta. Bé.
Sí.
Com del Cádiz Madrid, eh?
A veure si tindrem...
Clar.
Potser apareix Dembélé.
Sí, clar. No. Hi ha hagut triple canvi a l'Espanyol, Joan?
Sí, abandonen el terreny de joc Sergi Darder, Vini Sousa, Rubén Sánchez, entren Keidibare, Dani Gómez, Pierre Gabriel.
En bàsquet hem tingut notícia a l'ACB, és que ha guanyat el Fuenlabrada.
Home.
El Fuenlabrada 77, Bilbao 71, i també l'Unicaja 99-89 contra l'Obradoiro. 3:15, serem a Badalona. Duel català, joventut, bàsquet, Girona, amb el Mundet i el Jordi Colomer.
Ataca el Betis, banda dreta, Yoce, l'Espanyol demana fora de joc, no n'hi ha. Per la dreta, Montoya, fa jugada amb Luis Enrique. El tercer gol que ha pràcticament liquidat a l'Espanyol, A 11 minuts pel final, Dani, això ja...
Estan morts.
Sí.
És millor que no em vendre més mal i preparar el partit del divendres.
Compte perquè Eddie Murphy ha decidit sortir al camp a trepitjar tot el que es pugui. La verema d'Eddie Murphy, que li ha trepitjat primer l'ull de poll a William Carballo i després a Rodri. Ha fet falta.
I ara hi haurà canvi al Betis. Abandona el terreny de joc un dels golejadors. Amb ovació, William Carballo, i entrarà Joaquín.
Joaquín.
Joaquim que té el rècord de Zubi a prop, no? De màxim de jugador més partits a primera divisió. Jo és que no em crec encara que es retiri aquest any, eh?
No, no, eh? Jo crec que aguantarà, no? Pot aguantar.
Va dient que sí, però no ho acaba de dir del tot.
Bé, si no té un futur assegurat a la tele, que el seu programa va bastant bé, no?
Però ja han acabat tot el capítol, no? La penúltima.
Jo no n'he vist cap, la veritat.
No, jo tampoc. Jo és que no m'agraden els xistes que explica, no?
A mi sí que em fan gràcia, mira, alguns. Sí? Sí, alguns sí que em fan gràcia. El d'Estèril i Obèlic sí que em va fer gràcia, per exemple.
Quin és, aquest?
Dic que diu que va... Vinga, jo l'explicaré sense gràcia en català, eh? Que diu... No, no com Joaquim. Que diu que va un senyor molt gras de 130 quilos al metge i diu, doctor, és que soy estèril. Diu, no, tu lo que eres és Obèlix. Però, home, fa gràcia. És graciós. Imagina't si l'explica amb gràcia Joaquim, encara més. Hi ha pilota del Betis en defensa, sí, sí. I després em sembla que en un programa de televisió va anar amb la seva dona
i em va explicar a l'Hormiguero.
Sí, em va explicar un que li diu, yo siempre cuando salgo de fiesta le mando un mensaje a mi mujer y digo, llego en 20 minutos. Llavors diu, y si no he llegado, vuelve a leerlo dentro de 20 minutos. En fi. Ja sabeu que és important, fer equip. Explicar sí. Acudits amb gràcia també, però sobretot fer equip i estar tots junts per aconseguir la victòria, perquè sentir que tens algú a prop és el més important. A CaixaBank volen ser al teu costat protegint el més important i mantenint-te el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te'n a caixabank.cat. 7 minuts i mig i arribarem al final del partit. 3-1 guanya el Betis.
Tenim gol a l'estadi Johan Cruyff, Albert.
Torna a marcar el Barça Atlètic. Gol en pròpia porteria del Logroñés. Una centrada des de la dreta, una centrada a l'àrea petita. Es llença el central Monreal intentant tallar aquesta centrada i el que fa és marcar en pròpia porteria per sota de les cames del seu porter. Per tant, 2-0 Barça Atlètic. 2, Sociedad Deportiva Logroñés 0. Encara queden 35 minuts d'aquesta segona meitat. Recordem que l'últim partit del Barça Atlètic a casa guanyava 2-0 i a la segona meitat el van empatar. Per tant, no ha de refiar-se l'equip de Rafa Márquez, però pinta bé el partit del Barça Atlètic, un resultat que el col·loca provisionalment tercer a la classificació.
Juga l'Espanyol, juga Keydi Vare, remenant la pilota al mig del camp, passada vertical sobre Dani Gómez, que no pot marxar de la pressió del Betis, de Luis Felipe. Recuperen ells en defensa. Compte que s'adorm el central brasiler. La pressió de Braithwaite, que no arriba a temps. I enrere, Edgar per Rui Silva. Pilota llarga del portuguès. Salta Sergi Gómez. La guanya el Betis. Guido, obertura a la dreta per Joaquín. Perseguit per Pedrosa. Ja sona camp de l'Espanyol. Joaquín amb Luis Enrique, que vol encarar Cabrera. Ja és a l'altura de la frontal blanquiblava. S'equivoca Luis Enrique, recupera Cabrera. Keydi Vare, molt lent, no arriba la pilota dividida. Torna a recuperar Guido pel Betis. La té Montoya, té va meva amb Joaquín. Estan jugant a plaer des del 3-1, Dani.
Com ho veus contra el Cádiz? Perquè ja pensem en el Cádiz, eh? Jo ja penso en el Cádiz. Aquest partit ja el dono per finiquitat.
Home, contra el Cádiz, la lectura prepartit és claríssima. S'ha de guanyar sí o sí. S'ha de guanyar sí o sí. Si no guanyes, és que pràcticament... Bé, encara quedarà marge, però s'anirà esgotant molt i molt. Has de guanyar, és un rival directe, que potser no ho és tant, perquè si avui el Cádiz guanya el Madrid jugarà molt suplents, perquè té d'aquí a 3 dies la tornada de quarts de Champions a Can Chelsea. Si avui el Cádiz guanya, se'n va a 7, de l'Espanyol. Vull dir que ja no serà rival directe.
Jo trauria un davanter de cara al Cádiz, i posaria un migcampista. O sigui, jo crec que pot jugar igualment l'estil, i ell va dir que jugava diversos esquemes, no? Es pot jugar igualment bé el futbol sense tenir tants davanters. Jo veig l'equip un punt massa desequilibrat, i de gols en fa. Cada partit em porta 15 marcant. El problema és el darrere. Jo crec que s'ha de donar una mica més d'equilibri a l'equip. Jo tinc aquesta sensació. Jo sí.
Fins i tot contra un equip, Jaume, més conservador com el Cádiz.
Sí, sí, però és que també sortiran, Edu.
Sí, però el Cádiz, i més en funció del resultat que aconsegueixi avui, doncs pot sortir amb un plantejament diguem-ne, que no et vagi a buscar el ganyot, no et vagi a emocionar molt.
No, ja.
El Madrid avui, per cert, surt amb Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Ceballos,
Valverde,
i a davant Rodrigo, Benzema i Asensio. Vull dir que
doncs és prou titular.
Perquè el Cádiz estigui un preocupat, eh?
Sí.
Sorprenentment pensava, titular.
Sí, pensava que seria més. Pensava que Benzema no jugaria, pensava que Militao no jugaria, que Valverde descansaria. És bastant més titular del que pensava, sí. Doncs mira, si encares el partit contra el Cádiz a quatre d'ells, doncs jo ja ho firmo. I serà una final, serà una final, evidentment, i has de guanyar, però i la gent ha de ser conscient, sí. La gent, el públic ha de ser conscient, és un divendres a les 9 de la nit, ha de ser conscient, i ha de ser conscient, i ara em contradirem el que jo mateix deia en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, quan al minut 20 i, o minut 30, quan compta que ataca el Betis, que poden fer el quart, el xut, fora, Yoce a punt de fer el quart. Jo, quan la gent l'altre dia, quan la pilota passava pels peus de Pacheco de manera excessiva, segons la gent, xiulava i perdia la paciència, jo deia, jo entenc a la gent. D'acord, sí, però això no treu que el divendres, jo crec que el plantejament ha de ser des entre els dos xiulets a l'àrbitre, l'inicial i el final, s'ha d'anar mort amb l'equip, passi el que passi, s'ha d'anar mort. Si cal treure mocadors, ja els traurem quan acabi el partit, ja hi haurà temps de lamentar-se. Però és que el divendres s'ha de guanyar sí o sí. Sí o sí, i el públic jugarà el seu paper. I s'hi ha d'abocar des de ja. Des de ja. L'equip avui ha perdut i farà un pas enrere, un altre pas enrere, 6 derrotes consecutives. La jornada amb la victòria del Valladolid i amb, potser amb el que està per venir demà, serà un altre cop molt dolenta la jornada. Però és que això és el que hi ha. Vull dir, és una final. Divendres és una final.
I el club també ha de fer promoció. La farà, segurament, però evidentment tu has d'ajudar la gent a que vingui. Òbviament, pel que ofereixes a la gespa, doncs no és gens atractiu, però almenys que hi hagi preus populars i que fins i tot els socis puguin retirar entrades gratuïtes, m'ho estic inventant. Però
que ha de rebentar, l'estadi ha de rebentar, i la gent que hi hagi no val només una bona entrada, perquè de res serveix si són 25.000 persones i al minut 10 et foten un gol i ja estàs xiulant, no servirà de res. Ha de rebentar l'estadi i ha de tenir l'equip, ha de tenir la gent de cara. És que jo entenc perfectament a la gent, tots hem estat aficionats, tots hem perdut la paciència, i més amb aquest Espanyol que porta anys i anys i anys de decepcions. Però és que pot ser l'última oportunitat, és que si no guanyes el divendres ho tindràs encara molt pitjor. Llavors, s'ha de fer aquest plantejament, que el divendres és l'última. I si guanyes el divendres, per sort no serà l'última, i n'hi haurà una altra més, i s'haurà de seguir. És que l'Espanyol ja no només és divendres, és que en una setmana l'Espanyol juga contra dos rivals directes, gairebé tres en 10 dies. Cádiz i Getafe a casa, i Sevilla fora. I entremig la visita a Villarreal, però és que és ara. És en els pròxims... en les pròximes dues setmanes que tot es decideix.
Ara hi ha doble canvi al Betis, abandona el terreny de joc Guardado i Montoya, entra Pola Cucú, per cert, futbolista que estava tancat al mercat d'hivern per l'Espanyol, tot i que finalment no va venir. L'Espanyol es va decidir per Denis Suárez, i també entrarà William José.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, a final del tercer quart, de fet arrencat l'últim ja, a Sant Feliu de Llobregat. Víctor.
Sí, Xavi, i ara mateix tenim empat a 37 en el marcador.
No, sentim bé el Víctor, empat a 37 en aquest Barça Sant Feliuenc Estudiantes, i el Cadí la Seu Unigirona, com el tenim, Molló?
S'ha acabat el tercer quart, més 3 per les locals, Cadí la Seu 45, Espar Unigirona 42.
El Granollers Òscar d'Embol a la Sobal, com el tenim, Gerard?
Doncs la veritat és que ha començat malament el Granollers.
Compte l'Espanyol, Ruiz Silva! El xut de Braithwaite l'ha tret Ruiz Silva a 20 segons per arribar al 90. Era una oportunitat per posar emoció, la centrada molt bona de Pierre Gabriel a l'interior de l'àrea. Braithwaite ha salvat Ruiz Silva.
Bon peu, que treu aquí el porter del Betis. Deia Gerard.
No, deia que ha començat malament el Granollers. No sé si hi ha un punt també de ressaca europea. Ha arribat a perdre 4 gols, 6 a 10, ara ho fa per 3 gols de diferència. Torna a perdre la pilota. De fet, també portem unes quantes pilotes perdudes. Ha hagut de demanar temps mort Antonio Rama, quan només es portaven disputats 4 minuts de la primera meitat. Granollers 7, Osca 11, gairebé a l'equador de la primera part.
Ja, ara m'ho deia el Molló, hi haurà 4 d'afegit al Benito Villamarín.
Sí, clavat. 4 d'afegit.
4 d'afegit.
Sí, senyor. Passada llarga a l'espai per Dani Gómez, que intenta salvar-la. No podrà. Li ha marxat per la línia de fons. Servei de porteria pel Betis.
Deies, Jaume, de sí. jugar amb dos puntes, que deies? Que
no, no, jo deia treure Cuado o Braithwaite. Jo crec que l'equip li falta un punt d'equilibri.
Sí, sí, sí. Treure'l de l'equip, o
sigui, sí, sí,
no posar-lo
posar en banda. Campista.
No posar
sí.
en banda, sinó jugar...
Sí.
Vale. És, bueno, sí, és una de les opcions, perquè aquest equilibri, i després en parlarem, suposo, és el que no hem trobat avui. No?
Clar.
Potser... Però clar, el treball, vas a l'atac, mentalitat, però clar... en defensa s'ha de treballar al mig del camp, no pots deixar i un jugador sol que estigui amb 3 o 4 quan puja, no?
Això.
Jo, en relació al que dius a Molló, si finalment Luis García decidís fer-ho, jo crec que José Lu hauria de ser el sacrificat si decideix jugar només amb un davanter, perquè crec que és un futbolista que et condiciona molt, perquè, per exemple, no t'aporta la profunditat que moltes vegades busca i necessita l'Espanyol. Evidentment, és un jugador amb gol, màxim golejador de l'equip, que si té 3 pilotes a l'interior de l'àrea, doncs gairebé una gairebé sempre anirà dins, però estic d'acord que potser, bueno, potser no, segur, l'Espanyol necessita protegir-se una mica més.
És forta, no... aquesta aposta, vas fora, Joan.
Sí, no, i no és fàcil, eh? I no és fàcil, gens fàcil, però crec que és un jugador que... És a dir, tu no li podràs enviar mai una pilota a l'espai a José Lu. Evidentment el pots activar d'altres maneres, eh? Però pel que necessita, crec, aquest equip, potser José Lu, repeteixo, si decideix prescindir d'un davanter que no ho sé, eh?
I deixaríeu Braithwaite a dalt, eh? Si jugués amb un punta...
Jo sí.
Tu, Jaume, ho veus?
No, jo, vaja...
Al revés.
Jo estic convençut que no traurà José Lu. Bé, de fet...
No ho farà, no ho farà.
Tampoc el trauria.
Ho veig.
És que no ho entendria ningú.
És molt difícil.
Una altra cosa és que potser anés bé a l'equip. Clar, la necessitat de l'equip diu que potser amb aquest joc que fa Luis García necessita un home que no sigui tan... que sigui més ràpid, que vagi bé als espais. Bueno, a lo millor sí, però qui ho entendria, això? No seria popular, eh?
No, i a més que crec que...
No farà, no?
I la jerarquia que té José Lu al vestidor també s'ha de tenir en compte, i és un futbolista que, repeteixo, té gol. I seria molt difícil, i és el que deies tu, Edu, abans, potser contra el Cádiz t'interessa, perquè l'Espanyol juga molta més estona que amb rival, hi ha moltes més centrades laterals, i allà, evidentment, tu has de tenir a José Lu.
Minuts a Denis avui, noi. Acaba de perdre una pilota que pot propiciar el quart del Betis, el xut, Pacheco. Això és a punt d'acabar-se, queden 40 segons, l'Espanyol perd i perdrà 3-1 el Benito Villamarín. Ho torna a provar a Denis, la passada la talla Guido, que ha fet un partit formidable.
Guido és formidable. Un jugador amb aquesta zona del mig, mare de Déu, senyor.
És que han encertat molt, eh, el Betis amb aquests fitxatges, sobretot al mig del camp.
Sí. La gent ho sap premiar, mira, criden el seu nom. L'última jugada del partit, queden 15 segons. Pedrosa, prova d'activar Dani Gómez a l'espai. No se'n surt Dani Gómez marxant per la línia de banda, ell mateix que recupera la pilota, entra a l'interior de l'àrea, vol superar rivals, ha de donar-la a l'esquerra per Denis. Aquest amb Pedrosa, la centrada i el gol. Gol de Braithwaite. No valdrà per res, però marca l'Espanyol en l'última jugada. Som ja al 49 i el partit està acabat. Ha marcat Braithwaite, el golet de Martinet a centrada de Pedrosa. L'Espanyol perdrà per la mínima el Benito Villamarín. Betis 3, Espanyol 2.
Desè gol de Braithwaite, déu-n'hi-do, eh? La temporada de Braithwaite, que havia de venir, doncs, òbviament, per aportar també quota golejadora, i ho està fent, segon màxim golejador de l'Espanyol amb 10 gols.
I s'ha acabat. Ja dèiem que era l'última jugada del partit perquè havíem superat el 49. Hernández diu que el partit s'ha acabat. Que falta és per validar el gol de Braithwaite. Si el VAR no li diu el contrari, que pot ser fora de joc, poder? Si xiulen alguna cosa?
De Pedrosa.
En la centrada de CC, en el centrador. Si hi ha alguna cosa, ha de ser aquí, en la passada cap a Pedrosa a l'esquerra.
Sí, després de Braithwaite no n'hi ha.
El partit està acabat, falta saber si s'acabarà amb 3-1 al marcador, 3-2. Però l'Espanyol l'ha perdut. El Benito Villamarín està esperant Hernández que des del VAR li diguin el què.
Seria el segon consecutiu que li anulen a Braithwaite, si l'anulen.
De Burgos Bengoetxea tirant línies. Hernández esperant el veredicte per informar tothom. els jugadors de l'Espanyol que es disposen com si haguessin de servir.
Deu ser justet, perquè
sí,
tarden.
Sí, és ajustat, Dani, sí.
Sergi Gómez que va parlar amb l'àrbitre.
Si ens ensenyessin alguna repetició més, potser us podríem dir alguna cosa, però amb una consideren que n'hi ha prou.
Però l'àrbitre ja ha dit clarament als jugadors d'un altre equip que el partit està acabat. A veure si l'Escaire i el Cartabó, l'Esquadra i el Cartabó va funcionant. Tira, mira, de Burgos, mira, aquí te dejo la regla para que vayas tirando con el lápiz.
Mira, ara una altra repetició.
A veure... Ah.
A veure, aquí no... Espera, que potser és a l'inici de tota l'acció, perquè ara ens l'han fet des de molt al principi.
Sí? Vaja. Hola. Que he anat a mirar el minut 32 de la segona part. mare meva, a vegades en això, en aquestes petites collonades, sí que ens estem carregant el futbol, eh? Sigui, és fora de joc del rematador? No. És fora de joc del centrador? Si no, doncs no, ja no vagis a buscar quatre passades enrere. Per un partit que està acabat, sobretot.
Han anat molt enrere en la repetició.
No. Però jo crec que és el realitzador que l'ha perdut, eh?
Sí?
Sí, sí.
Ah, val.
No, perquè ara ho estic tornant a mirar i no, a l'inici de la jugada no hi ha res. L'únic fora de joc possible és de Pedrosa.
Va parlar amb Pellegrini i amb Luis García. Jo crec que diu, trigarem una mica a tirar la línia, què voleu fer, no?
Cara, ho creu? No, està dient, bueno, oye, si acabem 3-2 i ja està.
Sí, pel tema del gol a Beraix s'ha de seguir el reglament i pot ser important a final de temporada, clar, si vas al general. Perquè l'Espanyol pot estar, esperem-ho, empatat amb diversos equips. Fora de joc, marcarà fora de joc.
Sí?
Sí, fora de joc. L'Espanyol perdrà 3-1. Marca el final del partit Hernández. Hi ha gent que envia l'àrbitre a... parir Panteres, s'ha acabat el partit. El Villamarín no val el gol de Braithwaite, segon, com deia en Xavi, que li anulen de manera consecutiva en les dues últimes jornades el davanter danès. Betis 3, Espanyol 1.
Cares molt llargues a l'Espanyol, també la de Braithwaite, segon gol anul·lat consecutiu, ja li va passar contra l'Atlètic, li ha tornat a passar avui. Òbviament era un gol, almenys el d'avui, que no hagués significat gairebé res, perquè no li servia a l'Espanyol per sumar, però a nivell individual segur que se'n recordarà. Martin Braithwaite, que abandona ja el terreny de joc, li demanava explicacions a Hernández, li ha dit clarament que hi havia situació de fora de joc. Veig alguns jugadors de l'Espanyol amb la mirada molt perduda, per exemple Joselu, maleïna aquella acció que ha fallat amb 2-1 al marcador i en els millors minuts de l'Espanyol a la segona part. Salutació cordial entre futbolistes de tots dos equips, també a les banquetes, entre Pellegrini i Luis García, que desfilava ràpidament cap a vestidors, i els jugadors del Betis ja al cercle central agraint el suport dels 45.000 aficionats que s'han aprovat avui al Benito Villamarín. Torna a somriure el Betis després de dues derrotes consecutives i segueix caient l'Espanyol, sisena derrota consecutiva, i ara sí, el pròxim partit a casa contra el Cádiz necessita guanyar per creure en la permanència a primera divisió.
Són d'aquelles línies de fe, en aquestes en el fora de joc de l'Espanyol, en aquesta última acció amb el gol de Braithwaite. Per tant, vaja, creurem en aquest Déu superior que hi ha al VAR per entendre que això era fora de joc i que no ha pujat el gol al marcador, que tampoc no hauria servit de res, almenys a nivell classificatori. Derrota de l'Espanyol 3-1 al Benito Villamarín, que fa que continuï en zona de descens a 3 punts ara mateix de la salvació que marca l'Almeria, pendent demà d'aquest Atlètic de Madrid-Almeria, pendent també demà d'aquest Getafe-Barça, i ara a les 9, pendent del Cádiz-Real Madrid, el nou Mirandilla a l'Espanyol per saber, i demà evidentment també d'aquest València-Sevilla, per saber a quants punts queda de la permanència al final d'aquesta 29a jornada. I començant a mirar ja i a marcar en vermell aquest Espanyol-Cádiz de divendres que ve a les 9 de la nit a l'estadi de Cornellà al Prat. A veure quin jugador de l'Espanyol, si torna a ser Darder o si algun altre portaveu avui de l'Espanyol per dir la seva en aquesta zona de banda de l'estadi del Benito Villamarín després de la victòria del Betis. Veiem aquí una conversa
sí,
animada.
Dani Gómez i Nico Melamed. No sé si és el millor lloc i moment per tenir aquesta conversa.
Amb Miranda. També veiem conversa entre mexicans de Guardado i César Montes. Sí, sí, Dani Gómez.
Dani Gómez i Miranda, sí. Amb Nico.
Molt somrient, Dani Gómez, pel meu...
Sí. Estic d'acord.
Per fer-ho tan públic, diríem. Diríem, la teva actuació aquesta temporada amb la samarreta de l'Espanyol i per la situació de l'equip. Dic perquè la gent...
No ho dic tant
per mi, Dic perquè la gent té la pell fina, la situació no està com per moltes alegries i potser no és la millor imatge que te la pots estalviar i la pots fer dins del túnel de vestidors.
De Dani Gómez s'han de dir dues coses. Una, que... el que passi amb l'equip li importa relativament poc, i dues, que no és molt no tendeix gaire a pensar, llavors això ja ho té.
Va, l'hem escoltat Montes a la tele.
Una excelente semana de entrenamiento. Bueno, al final nos enfrentamos con un gran equipo que ellos tienen sus objetivos, y bueno, está claro que nosotros los nuestros, y trabajamos, ¿no? Porque esto no se detiene y esperamos el siguiente partido, ¿no?
César, has marcado un golazo, un gol de chilena. No sé si recuerdas cómo ha sido, pero imagino que es lo de menos, ¿no? Tu primer gol en la Liga, que no sirve para una victoria del Español.
Sí, en lo personal, inolvidable por ser mi primer gol. Y bueno, más allá de eso, un poco dolido también por el resultado, como bien comentas. De poca ayuda para el equipo, que es lo más importante en este momento, y bueno, trabajaremos para el siguiente.
César, ese gol puede que sea el golazo de la jornada o uno de los mejores. Gracias. No te teníamos antes en la Liga Española, no sé si acostumbras a marcar este tipo de goles.
Bueno, no este tipo de goles, ¿no? Pero afortunadamente la tuve ahí, aproveché la oportunidad y se dio, ¿no? Bueno, si bien sirvió, como dices, de poco, porque esto es un equipo. Y bueno, no buscamos el sobresalir individualmente, ¿no? Sino en equipo y buscar los tres puntos.
César, gracias y mucho ánimo.
Gracias.
Adiós.
Paraules de César Montes, del golejador, avui de l'Espanyol, del central mexicà, reforç en el mercat d'hivern. Un senyor reforç, com deia l'Edu, segurament una de les bones notícies, tant de bo que pugui continuar la temporada que ve al centre de defensa blanc i blava, i ha marcat avui un gol de manera acrobàtica que en aquell moment li donava vida a l'Espanyol. Era el 2-1, al final l'Espanyol ha acabat perdent per 3-1. Ara ho analitzem amb el Dani Solsona, amb l'Edu Davall, escoltem protagonistes amb el Joan Camí des de la zona mixta. Quin salvador, s'ha acabat la Q2 de Moto3, per tant tenim graella ja configurada.
Sí, ara mateix en pole del pilot valencià Jaume Macià, que estarà acompanyat a la primera fila pel japonès Ayumu Sasaki i pel també valencià Ivan Ortolà, tercer, el líder del campionat, també del País Valencià, Daniel Olgado, sortirà cinquè des de la segona fila, i l'únic català de Moto3, Xavier Artigas, nové des de la tercera, després d'haver passat per la Q, on ha estat el millor, i haver assegurat aquesta novena posició, la definitiva Q2.
Tenim gol a l'estadi Johan Cruyff, Albert.
Sí, ha tornat a marcar Roberto, el davanter del Barça Atlètic. Ha tornat a aprofitar un regal de la defensa del Logroñés, avui horrorós a la defensa dels visitants. El tercer, el Barça Atlètic, que tanca la victòria. Queda encara un quart d'hora pel final, però està guanyant 3-0. A més, Arnau Tenas ha fet un parell de bones aturades que expliquen també aquesta victòria per 3 gols de diferència. Hi haurà canvi. Rafa Márquez, que aprofitarà per donar descans a algun dels titulars. Queden 13 minuts pel final. Barça Atlètic 3, Sociedad Deportiva Logroñés 0.
Guanya el Barça Sant Feliuenc de 7 contra l'Estudiantes, última jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. I com tenim el partit a la Seu d'Urgell, Molló?
Ja els últims 3 minuts i mig. Cadí la Seu 50, Esparun i Girona 54. Hi ha hagut un parcial de 5-12 per les de Barna, Canut per les gironines a l'últim quart, que els ha permès situar-se per davant en el marcador.
I xutem també el partit a Granollers de la Lliga Sobal. Gerard.
3 minuts per arribar al descans aquí al Palau d'Esports. De moment continuen les coses malament pel Granollers, per bé que ha reduït la distància només 2 gols. Granollers 15, Òscar 17.
A la Lliga Femenina ha empatat el Granollers, el CAC 7 Granollers, a la pista del Valladolid a 28. Per tant, el Granollers haurà de jugar un play-out per evitar el descens. La calçada que ha guanyat 26-20 contra la Rioja, empat de les Vallesanes. Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques, per on passa la informació general?
Per l'incendi forestal que encara crema a la granja d'Escarp, al Segrià, i que ha començat a l'Aragó. De moment, segons els agents rurals, ja ha cremat 20 hectàrees al Segrià i 100 a l'Aragó. Fa una estona, l'alcalde del municipi, Manel Soler, explicava aquí a RAC1 que l'incendi havia obligat a desallotjar una festa il·legal amb 70 persones i que el material de la festa s'havia quedat a la zona.
amb la violència que ha posat el foc i la força, és també conscient de la situació i del perill, i hem marxat deixant tot el equip muntat, i ara estem negociant amb ells perquè ara mateix és insegur el poder accedir-hi per poder treure carrers dels equips que tenen de la festa. Una seixantena o setantena de persones.
També deien declaracions a RAC1 que el que més preocupa als bombers és el vent. Un vent que, segons l'alcalde, bufa amb ratxes fortes i que complica les tasques d'extinció.
Sí, ha estat un incendi que ha començat a cavall entre Aragó i Catalunya, entre Miquelense i la Granja d'Escap, al barranc de la Vallfera, i ha pujat amb molta força i degut a l'efecte del vent. Pensàvem que amb els mitjans aèris podríem mirar a intentar controlar-ho, però els mitjans aèris no han pogut actuar degut al fort vent. Han estat sobrevolant la zona i ara estan actuant un important nombre de mitjans terrestres.
Ara mateix hi treballen, de fet, a la zona una trentena de dotacions dels bombers de la Generalitat, al costat de les de l'Aragó. El telèfon 112 ha rebut 36 trucades alertant de l'incendi. Doncs bé, veiem com evolucionarà aquest vent les properes hores. Xavi Segura.
La ventada es mantindrà encara aquestes properes hores en cops que puntualment poden seguir superant els 60 o 70 km per hora a la zona de l'incendi i que, per tant, continuaran atiant les flames. El vent d'entre mestral i ponent seguirà bufant durant aquesta nit i fins al matí de diumenge, però ja perdrà una mica d'intensitat. La previsió és que al llarg del dia de demà aquest episodi vagi a la baixa i milloren les condicions meteorològiques en la lluita contra el foc.
Doncs, Xavi, aquesta és la informació d'última hora de l'incendi de la Granja d'Escarp. Al Segrià anirem actualitzant la informació al llarg del vespre i de tota la nit.
Perfecte, gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Es queda amb 10 el Barça Atlètic, Albert.
Sí, expulsió de Roman Vega, ha vist dues targetes grogues, la segona per mi clara. I ara hi havia un corna a favor del Logroñés, hi ha una picabaralla dins de l'àrea, l'àrbitre d'atura el partit, ensenya algunes targetes grogues. En queden 9 més l'afegit, guanya el Barça Atlètic 3-0, tot i jugar amb 10, en principi, i aquest és un avantatge prou important per no patir en aquests darrers minuts.
Una pausa i ara tornem per analitzar aquesta derrota 3-1 de l'Espanyol al camp del Betis, a 3:15. Joventut Bàsquet Girona, la Lliga CB a Badalona, ara anem cap allà amb el Mundet i amb el Colo, i a les 9, Cádiz, Real Madrid, a les 10, cursa sprint. Vaja, que encara estem entretinguts. I m'has de mirar qui ha guanyat el Grand National, que avui teníem el Grand National, aquesta gran cursa hípica de salts. A veure qui se l'ha emportat en aquesta edició del 2023.
I primer contra segona França, PSG Lens. No, moltes coses, eh?
Ara tornem.
L'Espanyol juga a RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo. Nosaltres.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
El Drac, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de
Ruth Lorenzo,
Siderland,
Miss Raisa
i el mag Jordi Cas.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen els Premis Drac.
La segona edició dels premis creats per Drac 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de Drac 1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació
informació i inscripcions a colonias.rac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
RAC1. Xavier Sala i Martín, economista.
No són intel·ligents, són màquines de predir paraules. I ja està. No entenen la diferència entre el bé i el mal, no saben què vol dir morir. Com que té l'aparença de veracitat, doncs li fem cas, encara que al·lucini. I aquí jo crec que és on està el perill. El problema no és que sigui massa intel·ligent, el problema és que és massa tonta. Encara!
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 7, amb Toni Clapés. RAC1. Tots som 1. Caban i Estrella d'Alt.
20 minuts i les 9 de la nit. Betis 3, Espanyol 1. En un altre esperit de primera d'aquesta jornada, que ens deixa la victòria del Valladolid al camp del Villarreal, la victòria de l'Atlètic Club contra la Reial Societat i aquesta derrota de l'Espanyol, sisena consecutiva a la Lliga, al Benito Villamarín. Ara a les 9, Cádiz-Real Madrid per tancar aquest dissabte. N'està pendent l'Espanyol per saber si el Cádiz s'allunya una mica més dels blanquiblaus o si el Madrid guanya. I, per tant, el Cádiz continua ben immers abans de visitar Cornellà al Prat en aquesta lluita per evitar el descens. Hem arribat al descans a Granollers en el partit de la Lliga Sobal, Gerard.
Sí, hem arribat al descans, amb aquest desavantatge de dos gols, el Granollers que perd de dos, Granollers 17, Òscar 19. La veritat és que ha anat durant tota la primera meitat per darrere en el marcador, i diria que la millor notícia és el resultat, perquè jugant una mala primera meitat, el Granollers està perdent només de dos, per tant, millorant una mica la segona, el Granollers s'hauria de poder imposar, i més aquí a casa al Palau d'Esports. Els màxims golejadors de l'equip vallesà, Farouk Youssouf i Antonio García, amb 5 gols. Antonio García, per cert, el capità, a qui li han entregat l'MVP del mes de març de la Lliga Asobal, als seus 39 anys, encara guanyant MVPs del mes, en aquest cas el del mes de març, de la Lliga Asobal. De moment, temps de descans, 17 a 19.
17 a 19, menys 2, encara remuntable pel Freikin Granollers en aquest partit de la Lliga Asobal. Joan, de moment no apareix ningú a la zona mixta ni a la sala de premsa del Benito Villamarín.
No, ja estem instal·lats, però de moment no apareix ningú.
I s'acaba el partit de la Lliga Femenina de Bàsquet, de la Lliga Regular, a la pista del Barça-Sant Feliuenc. En aquest Barça-Sant Feliuenc Estudiantes. Tenim el Víctor o no, Dani? No el tenim, doncs ara el recuperarem. El Víctor, com tenia el partit a la Seu d'Urgell, Molló?
Doncs pràcticament decidit, a falta d'un minut i tres segons pel final, més 10 per l'Espar Unigirona, que di la Seu 54, Unigirona 64.
Mantindrà, per tant, la segona posició l'Espar Unigirona i el que di la Seu, que acabarà 6è. Ara sí, Víctor, com ha acabat el partit del Barça-Sant Feliuenc?
Doncs sí, ha acabat el partit amb victòria del Barça per 60-47. Amb aquesta victòria, el Barça, com has dit, Xavi, cau a la fase regular 7è i el seu rival d'avui, Estudiantes, cau a la 8ª posició. I si no he mirat malament, el Barça als play-offs s'enfrontarà a l'Unigirona.
Sí, a l'espera que es tanqui el partit a la Seu d'Urgell, però tindrem duel català, aquest Espar Unigirona-Barça, és partit d'anada i tornada, el primer partit a la pista del Barça i la tornada a Fontejau, per tant, duel català que assegura un semifinalista, com a mínim, en aquesta lliga, per veure des de la part positiva. Ara l'espera que es tanqui el partit a la Seu d'Urgell i també cantem qui serà el rival del Cadí, la Seu, en aquest play-off o en aquest, sí, en aquest play-off de quarts de final. Gràcies, Víctor. Fins ara.
Fins ara, Xavi.
Solsona, te'n vas més optimista de com has arribat al Benito Villamarín sobre la situació de l'Espanyol o més pessimista?
Pel joc, una mica més optimista, no? Però això és llarg i s'ha de tenir molta paciència. I és veritat que ha sigut un començament molt il·lusionant, no? Que hem vist a l'Espanyol que no hem vist en tota la temporada, intentant treure la pilota en defensa, passant pel mig, sortint bé de la pressió que podien fer, arribant a tres quarts de camp, provocant faltes...
Comença Luis García, perdona, Dani.
Estamos en la rueda de prensa de nuestro entrenador, Luis García, como siempre, por favor, nombre y medio, Francesc, quan vulguis.
Mister Francesc Villà, para la grada, preguntarle si de alguna manera le ha parecido que en los momentos que el equipo podía entrar, de hecho yo creo que ha tenido una buena salida al terreno de juego, en los momentos en los cuales parecía incluso que estaba imponiéndose, ha recibido el gol y eso le ha marcado decisivamente.
Sí, creo que ha sido la tónica del partido. Creo que hemos iniciado muy bien con situaciones
bastante favorables para poder haber abierto el marcador. No hemos tenido ese acierto para poder conseguirlo y a partir de ahí, pues bueno, ellos te han hecho ese gol y nosotros los golpes emocionales los acusamos bastante, evidentemente por la situación. A partir de ahí ha venido ese segundo gol, hemos llegado al descanso y bueno, pues el equipo se ha repuesto, ha salido muy muy bien en esa segunda parte, hemos conseguido hacerse ese 2-1 pronto y estaba yo creo muchísimo más cerca ese 2-2 que el 3-1 como se ha sido al final. Ha sido una pena porque creo que los jugadores han dejado absolutamente todo, han hecho un esfuerzo tremendo con unas ganas y un coraje brutal, pero no nos ha dado. Tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir trabajando para conseguir los puntos y los resultados que necesitamos, pero estamos fuertes y el equipo ahora evidentemente está dolido, pero estamos fuertes a nivel mental porque sabemos que el camino va a ser largo, pero que estoy convencido de que se va a conseguir el objetivo.
Precisamente en ese aspecto, a pesar de la derrota, ¿ha visto usted cosas en su equipo que le parece que ha podido evolucionar respecto del anterior partido, cosas que le hacen generar esperanza a que el juego del equipo va a crecer?
Totalmente, creo que venir aquí al campo del Betis, un grandísimo rival, muy bien trabajado, con un muy buen entrenador, con excelentes futbolistas y por momentos ser agresivos con balón, defender juntitos, lo que pasa que ha habido momentos que nos han hecho daño el no ser realmente agresivos en ciertos duelos, en ciertos momentos del partido, pero bueno, este es el camino, hay que mejorar, como he dicho, para conseguir los objetivos. Pero sí he visto evolución desde la semana pasada a esta.
Joan, Sergi.
Hola, Luis, Joan Camí de RAC1. Ara ho comentava el company, també ho deies tu. Avui s'ha detectat una millora evident en el joc respecte a la setmana passada. Però hi ha hagut situacions, quan sortíeu molt bé, que el Betis recuperava i us feia molt mal, que podia córrer. Per què creus que passa això i com es pot corregir de cara al futur?
Bueno, sobre todo lo más importante es que seamos un equipo que viaje junto. A partir de viajar junto, seguramente tanto las vigilancias como la presión tras pérdida será mucho mejor, mucho más eficaz. Y tenemos que transitar también hacia atrás mucho más rápido. Es lo que demanda la competición, ya no solo esta, sino cualquier competición del mundo de alto nivel. Uno tiene que atacar y defender prácticamente a la misma velocidad o más. Entonces ese tipo de cosas las tenemos que mejorar, así como los duelos. Pero vuelvo a repetir, creo que el esfuerzo de los jugadores es brutal. Hacía muchísimo calor y creo que se han visto cosas positivas, independientemente del resultado. Tenemos que quedarnos con las cosas positivas, tenemos que lamernos las heridas de la batalla y prepararnos para la siguiente, porque esto no da tregua.
La següent, creus que és molt necessari que l'equip equilibri totes les coses bones que fan atac, com les que ha demostrat avui, amb la defensa, per tal de competir els resultats?
Totalmente. Necesitamos tener ese equilibrio en las dos áreas, como te he dicho, el poder atacar juntos, defender juntos, el que el equipo esté en poco espacio, el controlar bien las vigilancias, especialmente contra rivales que puedan correr, orientar bien las transiciones para que no nos corran a campo abierto, bueno, un montón de cosas, pero que, vuelvo a repetir, tenemos el tiempo que tenemos, no nos quejamos, estamos agradecidos por el tiempo y por estar aquí y con muchas ganas de volver mañana a trabajar, de volver a levantar a los jugadores, que estoy convencido de que se van a levantar porque son guerreros y hoy lo han vuelto a demostrar. En un campo muy complicado, con 2-0 abajo, hemos tenido momentos para poder empatar el partido.
Luis, aquí Sergi Andreu, en directe per Catalunya Ràdio. Hem parlat de l'aspecte futbolístic. Jo volia incidir en l'aspecte emocional. Són 9 finals. En aquesta cursa cap al final de temporada, creus que serà important també cuidar molt l'aspecte emocional, motivar els jugadors perquè ningú baixi del carro, perquè tothom estigui mentalment molt posat en aquesta cursa?
Ahí dentro ya te digo yo que no hay nadie que se baja del carro. Están súper metidos, súper involucrados en la situación, con muchas ganas de revertirlo. Creo que hoy han demostrado muchísima personalidad con balón ante un rival que tiene normalmente mucha posesión. Vuelvo a repetir, tenemos que mejorar, hacer autocrítica, quedarnos con las cosas positivas y seguir adelante. Esto no va de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante. Y además hay algo que me gusta, cuando la gente nos da por muerto, cuando la gente se cree que este equipo va a bajar los brazos, no sabe lo que es el perico, no sabe lo que es el español, no tiene ni idea. Te lo puedo garantizar que vamos a luchar hasta el último minuto del último partido.
I una segona per meva, una de les notícies positives que ens deixa el partit és el retorn de Pedrosa, que a molts ens ha sorprès, ja que fos a la convocatòria, després fins i tot veure'l jugar els últims 25, mitja hora de partit. ¿Cómo ha anat esta evolución de Pedrosa en estos últimos días y cómo las veis avui?
Bueno, la verdad que contento por él, porque al final soy de las personas que lejos de ver futbolistas veo personas, que es lo más importante de todo. Y cuando una persona sufre, pues uno lo pasa mal. Un chico que le encanta el fútbol, que le encanta competir, que se esfuerza cada día y que ha pasado a la sombra prácticamente un año desde su último partido. No merecía otra cosa que volver a jugar, que sentirse futbolista otra vez y que desearle lo mejor para que nos aporte todo lo que tiene, que es un futbolista extraordinario y ojalá lo podamos recuperar para este final de temporada que vamos a ser todos súper necesarios.
Brian Mitchell, aquí Dani Chamizo para Ojo de Halcón Argentina. Me gustaría preguntarte sobre la semana que viene, jugáis en casa contra el Cádiz. ¿Cree que es una buena oportunidad ante un rival directo para demostrar, como han dicho todos los compañeros, que hay cosas positivas en el equipo? ¿Cree que el partido de la semana que viene es un buen momento para explotar todas esas cosas positivas del equipo?
Bueno, de aquí en adelante los 9 que quedan son todos claves y todos son importantes. Debemos ir con calma, conscientes, con mucho trabajo por delante desde el día de mañana ya para preparar ese partido y a partir de hoy ya limpiarnos de la cabeza lo que ha pasado hoy, como he dicho, quedarnos con las cosas buenas y preparar ese partido en nuestra casa al máximo para sacar los 3 puntos ante un rival que hace también muy bien las cosas. Entonces debemos hacer las cosas nosotros también muy bien para poder competir bien y ganar.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta més? ¿No? Muy bien, gracias.
Gracias.
Doncs fins aquí les paraules de Luis García. Em quedo amb dues reflexions, dues frases. Una d'elles, el viatge junt, tant en atac com en defensa, crec que ha estat un dels problemes avui, que l'equip quan ha atacat no ho ha fet junt i evidentment quan ha perdut la pilota doncs el Betis ha pogut contraatacar, com destacava el Solsona a la primera part, i després aquella reflexió de Luis García dient que li agrada que donin a l'Espanyol com un equip mort, perquè això significa que no saben el que significa ser de l'Espanyol i que evidentment lluitaran fins l'últim minut de l'últim partit.
Divendres ho poden demostrar contra el Cádiz a les 9 a Cornellà al Prat. Jo us ofereixo compartir un bon aperitiu, que això sempre va bé, guany o perdi el teu equip, com unes patates premium de Fritz Ravik amb textura cruixent. En trobareu de diferents varietats, les normals, les aperitivo, les de formatge de cabra i ceba, les de solomillo i les de pernil ibèric. Se la poseu aquí
la galta, la
premium de Fritz Ravik. I si s'aguanta, que s'aguantarà, home, comprovareu sempre, que són de bon pernil ibèric, home, aquestes premium de Fritz Ravik, en col·laboració amb Enrique Tomàs.
Enrique Tomàs.
Delicioses. Seguiu els bons costums i compartiu aperitius de Fritz Ravik. No ho havia escoltat de ningú, Solsona, això, de posar-se el pernil a la galta.
Però té una explicació científica, no?
Sí, no. No? Que...
La curació del pernil.
No, clar, això ho feia quan...
Pernil sua, no?
Quan jugàvem, ja jugàvem en aquella època a futbol, ja fèiem aquestes conyes.
Avui no només el pernil ha suat.
No, però el pernil... Però
suat
no,
tothom, 30 graus a l'ombra. El llangardatge una cantimplora.
Queda enganxat bé, eh? Quan és de 7 jotes i això.
7 jotes, sí. No, a més, està bé perquè es pot fer amb tot tipus d'aliments. Ho podeu provar també amb el cap i pot.
Mira, deixa'm saludar, jo crec que el gourmet, més gourmet que tenim a la redacció, potser discutit amb Miquel Agut.
Sí.
Marc Mundet, a Badalona, bona nit.
Què tal, nois? Bona nit.
Havies escoltat mai això de posar-te el pernil a la galta? Si no cau, vol dir que és d'excel·lent qualitat?
Jo he recordat les vinyetes de Mortadelo i Filemón, que els hi posaven, quan anaven a bufetades a cops de puny, sortien amb un bistec a la cara enganxat. Però no ho havia sentit a dir mai, això de posar el pernil a la cara.
Això no es porta a la teva comarca, no es porta això, Mundet.
No.
Que és a Badalona. Tenim duel català, Joventut Bàsquet Girona, en aquesta jornada a la Lliga CB, ja en marxa. De moment, com ho tenim, això, Marc?
Doncs mira, som a l'equador d'aquest primer quart. El Joventut que guanya de 3, el Bàsquet Girona que perd de 3 en aquest començament de partit, 10-7, amb un parell de 3 de qüestions de la prèvia. D'entrada, destacar-te l'ambient magnífic que hi ha avui a l'Olímpic de Badalona, llargament per damunt de les 10.000 persones. Únicament es veu una mica de claror de cadires buides a la part alta del pavelló i una altra vegada a la llotja. Aquí a Badalona, realment, la Junta Directiva s'ha de posar les piles per intentar traure més gent, més vips a la llotja, perquè realment fa mal d'ulls veure que tota la part baixa és pràcticament plena i, en canvi, nois, la llotja és buida de dalt a baix. I l'altra qüestió és el que hem vist durant les presentacions. Aplaudiments de la gent de l'Olímpica, Marc Gasol, i tothom dempeus per ovacionar el mestre Anito García Reneses, que avui ha tornat després de molt de temps aquí a l'Olímpic de Badalona. Explica't això, confirmar que evidentment Pau Ribas és baixa pel partit d'avui i pel que queda de temporada. Per part del conjunt gironí, una baixa d'última hora. No hi és Ondrej Hanslik, el jugador txec, que ha estat el jugador descartat pel tècnic madrileny del bàsquet Girona pel partit d'avui. A tot això, el partit segueix endavant, 4-0-9 per arribar al final del primer quart. De moment, el Joventut guanyant de 5, el bàsquet Girona perdent de 5, Joventut 12, Girona 7.
Sap del Mundet a Badalona, un altre bon català de pernil. Jordi Colomer, bona nit.
Bona nit. Jo, la meva àvia, tenia una carnisseria i teníem pernils... Oh. I això no ho fèiem. No sé, igual, vull dir que cadascú té les seves tradicions i les respecto totes, eh?
No, però no teníeu de client Dani Solsona, no?
No, ni cap client que deia, no, bueno, posa'm 100 grams d'aquest pernil, podeixem primer posar-lo a la galta, aviam. No havia escoltat mai.
I si no li agrada, te'l tornen, no?
Para, bé, va. Parlant de bàsquet, avui veurem on, què, un pernil 5 cojotes avui aquí a Badalona o què, Colo?
Com a mínim per ambient, sí. L'ambient fa goig, no sé si se superarà els 11.194 el dia de Manresa, però sí, sí que és partit per gaudir, amb un equip al Girona que s'hi juga poc, perquè pràcticament té la salvació feta, i la penya que ha d'anar a seguir sumant i millorar sensacions en alguns aspectes dels últims partits.
Ara ens hi quedem a Badalona, de moment amb aquest avantatge de 5 punts de la penya contra el bàsquet Girona, però Solsona ha arrencat i gairebé Luis García no li ha deixat dir res quan li preguntàvem si era més o menys optimista que abans d'arribar a Sevilla després del partit d'avui. Dani.
Pel joc sí, hi ha hagut una millora, sí, malgrat el poc temps que ha tingut, que porta 10, 12, 13 dies treballant, amb això sí, però clar, no només el futbol serveix per això, perquè ataques amb molts efectius, deixes molts espais en defensa, no tornen, estava dient ara Luis García que hay que viajar juntos, sí, però fixa't al Betis, el Betis viatja junt però amb dos pivots, Guido i Guardado, i nosaltres viatgem, no viatgem de moment, i només tenies a Vinicius. Què passa, que se'n anava Dardé, se'n anava Nico, se'n anava Puado, o sigui, pràcticament eren sis jugadors i nosaltres érem 3 en defensa i Vini. Quan t'agafa la pilota al mig del camp entre Carballo i Guido Guardado i algun altre que es pugui ajuntar, van en superioritat. Només que hi hagi moviments en atac et poden crear problemes. I trobar aquest equilibri és difícil. I ho tenim, i tenim exemples. Tens, per exemple, el Girona. Quants gols marca i quants gols li han marcat també, no? I a vegades aquest equilibri costa, i això que porta molt de temps treballant. Bueno, jo espero que... O espero, i és el desig, que el divendres trobarem un altre equip. Trobarem un altre equip diferent, diferent a el que hem vist avui d'aquest Betis, que juga d'una altra manera. El Cádiz juga, ja ho sabem com juga, dos línies, juntetes, tal, no sé què, i es dificultarà molt. I s'ha de tenir paciència, i no pots marxar, tothom no pot marxar. Hi ha alguns que tenen una missió i els altres un altre, per molt que vulguis. I el temps dirà si som capaços de treure endavant, que jo espero que almenys el divendres sí.
Ara t'escolto, Edu, abans deixem tancar el partit de l'estadi Johan Cruyff. Albert.
Sí, confirmem la victòria per 3-0 del Barça Atlètic contra la Societat Deportiva Logroñés, amb el doblet de Roberto i el gol de Monreal en pròpia porteria. Per tant, el Barça Atlètic, que se situa provisionalment tercer, a l'espera, evidentment, que es completi la jornada.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
I tanquem també el partit del que di la Seu Unigirona.
Que ha guanyat l'Unigirona, 54-66 a la pista del Cadí, amb un parcial a l'últim quart de 9-24 al final. Cadí la Seu, 54, Unigirona, 66.
Per tant, tenim ja creuaments de quarts de final. Com dèiem, Espar Unigirona-Barça serà un creuament de quarts. Perfumeries Avenida Cadí la Seu serà un altre creuament de quarts, a més d'un València Estudiant i d'un Saragossa-Guernica. Playoffs de quarts de final, anada i tornada en aquesta lliga femenina de bàsquet. I a Granollers com ho tenim, Gerard, a la Lliga Sobal?
A Granollers l'equip allà s'ha posat una marxa més, com dèiem, no costava gaire tampoc, i l'equip ja ha consumat la remuntada del 17-19, així ho deixàvem al descans. Hem passat al 23-22, que hi ha ara mateix el marcador aquí al Palau d'Esports, 9 minuts jugats, de la segona meitat.
És a punt de començar amb mosaic i tot. Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit.
El nou Mirandill, aquest Cádiz-Real Madrid.
Sí, home, amb els colors groc i blau del Cádiz, en aquest estadi Nuevo Mirandilla, a punt de començar el partit. Fa una estona repassau les alineacions amb 5 jugadors que repeteixen del Madrid respecte al partit contra el Chelsea, que són Courtois, Militao, Rodrigo, Benzema i Valverde.